L'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 27 de febrer del 2019. Obrim Info Migdia avui explicant encara algunes de les qüestions i assumptes que es van plantejar dilluns en sessió plenària, entre les quals el robatori de 2 dels 13 aparells desfibriladors de la xarxa calellenca. També sobre la continuïtat del projecte decoratiu dels murs que donen a la carretera nacional 2. Ara mateix ens hi posem, abans però ens presentem. Jordi Terme, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Començarem, com sempre, avançant continguts en titulars. Doncs com dèiem, roben 2 dels aparells desfibriladors de la xarxa calellenca. Són els que hi havia a la plaça del Parlament, davant de l'Institut, i a la Riera Capàs. Però el regidor Marbuc va explicar dilluns al ple que ja s'ha tramitat la reposició dels aparells desfibriladors. El regidor Jean Catà de la CUP va demanar informació al govern municipal sobre els moviments per convertir el bloc de pisos que hi ha a la illa delimitada pels carrers Jovara i Anselm Clavé, entre Balmes i Costa Forneguera, en habitatges d'ús turístic. L'alcaldessa Montserrat Candini es va comprometre a esbrinar si s'estan fent tràmits en aquesta direcció. Més coses, l'artista Brea ha completat aquests dies el mural que embelleix les parets mitjanes de la plaça del Mercat. Quan es va dur a terme l'actuació de millora paisatgística, inclòs en el pla Eix Sant Jaume, va quedar pendent aquest tram d'aparcament a l'aire lliure que dona accés directe a peu al carrer Sant Antoni. S'ha donat continuïtat a la pintura que simula una façana d'habitatges amb botigues a la planta baixa. I avui parlarem amb el nou president de l'Associació de Teatre Solidari de Calella, amb Josep Grima, abans amb la directora del CAP de Calella, Susana Curós, que forma part del comitè organitzador del Congrés de Cardiologia CardioConec, en el qual hi participaran en ponència 2 professionals de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Som-hi, doncs. L'Ajuntament de Calella ha presentat denúncia pel robatori de 2 dels 13 desfibriladors que hi ha repartits pel municipi. Són els que hi havia a la plaça del Parlament, a l'Institut Bisbe Sivilla, i el que s'havia col·locat a la Riera Capaspre, just davant la parada de taxis. 2 espais d'especial concurrència, d'acord amb els criteris d'ubicació que s'aconsella per a aquests aparells que permeten actuar d'urgència en casos d'aturades cardiorrespiratòries i a l'espera de l'arribada dels serveis mèdics d'emergències. Es dona la circumstància que els dispositius incorporen un mecanisme d'alarma antirobatoris. El regidor Marbuc en va donar explicacions al ple de dilluns a partir d'una pregunta formulada pel públic.
Ja s'han fet les denúncies corresponents, va venir l'empresa Cariosa, que és l'empresa adjudicatària, i ens van demostrar a mi i acompanyat de la regidora Valls com s'havien produït aquests robatoris. La veritat és que no s'hi havien trobat mai, i la persona que l'està fent és realment un expert, perquè jo primer no acaba de veure clar, i realment quan ens van demostrar com els robaven, doncs és una persona que sap molt bé el que està fent, i suposo que deu tenir algun destí, algun mercat negre, però bé, no ho sabem. En tot cas, estem acabant d'estudiar amb l'empresa les mesures oportunes perquè no torni a passar.
Calella es va convertir en ciutat cardioprotegida l'estiu passat gràcies al projecte guanyador dels pressupostos participatius. Els aparells disposen de trucada automàtica a emergències, el 112, i monitoratge permanent les 24 hores del dia. La resta de desfibriladors estan situats, per exemple, a la platja de Garbí, a la platja Gran, a la plaça de l'Ajuntament, també al Mercat Municipal. N'hi ha 2 al carrer Església, al camp de futbol de Mar, a l'aparcament de les Palmeres i també a la plaça de les Roses. El regidor Jean Catà de la CUP va aprofitar el torn de precs i preguntes del ple municipal de dilluns per demanar informació al govern sobre la possible conversió d'un bloc de pisos en habitatges d'ús turístics. Es tractaria d'un dels edificis que envolten la plaça Pau Casals, a la illa de cases delimitada pels carrers Jovara i Anselm Clavé, entre Balmes i Costa i Forneguera. L'alcaldessa Montserrat Candini es va comprometre a esbrinar si s'estan fent tràmits en aquest sentit. El regidor de la CUP va apuntar a tot això que la promotora, que estaria al darrere de l'operació, fins i tot estaria coaccionant els llogaters actuals. Escoltem la seva intervenció al ple i també la resposta de l'alcaldessa.
Hi ha una promotora que està adquirint tota una sèrie de pisos per fer-ne pisos d'ús turístic, i està, fins i tot hi ha hagut la coacció d'algun dels llogaters per tal de fer-los a fora. La pregunta és si esteu al cas d'aquesta mala praxi, si hi ha alguna actuació prevista per evitar-ho.
Obriguarem, perquè la veritat és que mirarem exactament quines són les dades que tenim nosaltres, intentarem averiguar exactament de quin edifici estem parlant i fer un seguiment respecte a això.
Recordem que Calella disposa des de principis de l'estiu passat d'una ordenança que regula específicament els habitatges d'ús turístic, una normativa que endureix les condicions per obtenir la llicència necessària per la posada en marxa d'aquesta activitat, per tal d'evitar problemes de convivència veïnal. I segons l'ordenança, és obligatori senyalitzar els habitatges amb un rètol distintiu on s'especifica el nombre màxim de persones que s'hi poden allotjar. També ha de disposar d'un número telefònic d'incidències que ha d'estar operatiu 24 hores i ha de garantir una capacitat de resposta de 30 minuts. L'ordenança recull un règim de sancions en cas d'incompliments tipificats com a lleus, greus o molt greus. I l'artista Bré ha acabat aquests dies el mural decoratiu que embelleix les parets mitjanes que envolten la plaça del Mercat. Quan es va dur a terme, l'actuació de millora paisatgística inclosa en el pla Eix Sant Jaume va quedar pendent el tram d'aparcament a l'aire lliure que dona accés directe a peu al carrer Sant Antoni. S'hi dona continuïtat a la pintura que simula una façana d'habitatges amb botigues a la planta baixa. El tinent d'alcaldia d'Observatori de Ciutat i responsable del desenvolupament del pla Eix Sant Jaume, Josep Torres, va explicar dilluns al ple que aquesta actuació complementària no suposa cap cost per l'Ajuntament.
Quan vam contractar aquest mur de l'Escola Pia, doncs jo vaig acordar amb el pintor que pel mateix preu, sense cost, faria una millora, i aquesta millora seria rematar aquest... però no és, diguéssim, un nou mur, ja. Seria rematar el que ja havíem fet, sense cost.
Torres també va informar que el Pla Eix Sant Jaume contempla encara una tercera actuació al mur de l'església de Sant Agustí, a la confluència del carrer Balmes amb Sant Jaume.
En principi, no hi ha cap mural previst. Naturalment, per aquest any estem, a partir del pressupost que tenim, estem intentant mirar a veure quin mural fem, perquè tenim una partida pressupostària petita, però la tenim, i haurem de plantejar-ho, i ja ens haurem de parlar.
El tinent d'alcaldia d'Observatori de Ciutat va recordar que el Pla Eix Sant Jaume contempla la reducció de l'impacte visual dels murs existents al llarg de la carretera.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:38, la catalano-holandesa Laura Prats, amb orígens aquí a la ciutat de Calella, ha iniciat una petició al Parlament dels Països Baixos on es demana que s'involucrin amb el conflicte entre Catalunya i Espanya. De moment ja hi han firmat 27.000 persones. En l'escrit de petició s'informa als ciutadans que els líders polítics catalans estan en situació de presó preventiva fa més d'un any, tot i la insistència d'Amnistia Internacional pel seu alliberament immediat. Per tant, critiquen que el govern holandès consideri la situació de Catalunya un conflicte intern. En una entrevista a l'Infovespre, Laura Prats, impulsora de la iniciativa, va assegurar que ella no és independentista i que ho fa per una qüestió de democràcia.
Eso es para los catalanes que viven aquí. Pueden decidir lo que quieran. A mí, personalmente, yo creo que la democracia no solo es para los catalanes, pero para todo el mundo, para los españoles también. Es la libertad de expresar, la libertad de opinión, de manifestarse. No es normal que se encarcele a gente por su opinión política. No puede ser. Eso 2019 estamos. Lleva gente en la prisión por más que un año. ¿Por qué? Pues nada, porque tiene una opinión distinta que el del gobierno español, ¿no?
En l'entrevista a Ràdio Calella Televisió, Prats va explicar que va voler involucrar-se en el conflicte català després de veure les imatges de la violència policial l'1 d'octubre.
Estaba mirando todo en Twitter y por la radio y entonces me llegaban las imágenes de la policía dando golpes a gente inocente, gente pacífica. Y me he asustado tanto, tanto. Y digo, eso no puede ser. Y entonces en mi país no había mucha reacción. Y eso digo, no puede ser que en un estado de la Unión Europea un gobierno hace esto. No puede ser. Tenemos que cambiar las cosas.
Assegura que darrere la iniciativa només hi ha ciutadans holandesos, que cap partit català o entitat hi estan involucrats. Sí que ha volgut destacar que s'ha reunit amb Carles Puigdemont, qui va fer-se ressò de la iniciativa, de la seva iniciativa, assegurant a Twitter que ajudarà molt a l'estratègia d'internacionalització del conflicte. De moment, ja ha aconseguit Laura Prats 27.494 firmes. La seva meta, el seu objectiu, són les 400.000 firmes per superar la que ha estat fins ara la recollida de firmes més gran d'Holanda. Va recordar a tot això que la petició la poden firmar tots els ciutadans de la Unió Europea. I una altra de les notícies del dia és que el periodista calellenc, director de Catalunya Ràdio i Mitjans Audiovisuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, declararà aquest divendres 1 de març al jutjat número 13 de Barcelona en el marc de la investigació dels preparatius de l'1 d'octubre. A Gordillo se l'acusa de desobediència per haver permès la difusió dels anuncis de la Generalitat que convocaven el referèndum. També s'ha citat en qualitat d'investigat el director de TV3, Vicent Sánchez, pels mateixos fets. Tots dos ja havien estat citats a finals de gener, però la seva declaració es va ajornar. També anirà a declarar la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 1:41, moment ara per fer una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida amb la resta de notícies de l'actualitat.
Ràdio Calella.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella. A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
Radiocalella.cat. Interactua amb nosaltres.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
L'Associació de Teatre Solidari de Calella té nova junta directiva, s'hi han incorporat cares noves i hi ha també nou president, Josep Grima, que encapçalava la candidatura que va rebre el suport del 75% dels associats a l'entitat. I el podem saludar ara mateix. Josep Grima, bon dia.
Molt bon dia.
L'entitat que ha regularitzat d'aquesta manera, amb aquestes eleccions, la situació que es va produir arran de la mort, no?, de Ramon de Calassanç, el que era el president de l'entitat.
Correcte, una mica arran d'aquesta pèrdua, que per nosaltres va ser, jo diria que el xoc dels xocs, no ens podíem mai imaginar una situació tan greu com la que vam viure. Es va configurar una nova junta arran de tot això, i deixant uns mesos fins i tot d'espera, perquè tots estàvem paint aquesta trista notícia, i a partir d'aquí es va constituir una nova junta. En aquesta nova junta hi vam entrar un parell de persones que ens movíem en aquest món, i una mica també hi vam entrar en aquesta junta per un significat amb la persona d'en Ramon, no? Perquè ens veiem amb l'obligació de continuar i de treballar des de dintre de la junta, no? En aquesta nova junta que s'hi va configurar amb en Jordi Coll al capdavant, s'hi van fer projectes molt espectaculars i molt bonics, entre ells l'últim musical que hem fet, el Jekyll and Hyde, que ha tingut una acollida espectacular, amb un muntatge, amb un cos tècnic, amb uns personatges increïbles, ha tingut una molt boníssima acollida, i és a partir d'aquí que ens comencem a fer un replantejament de la nova junta, per donar-li, doncs, un caire més artístic, per donar-li un caire, doncs, amb persones que tinguin un bagatge més artístic, i és a partir d'aquí que comencem a configurar la nova junta. En aquesta nova junta, en diem nova junta, però no deixa de ser una junta on hi ha persones de l'anterior junta, entre elles el president Jordi Coll, que agafa més les tasques de la tresoreria de l'associació, i en aquest cas la Laura Gené i jo doncs, agafem més un rol de president i vicepresidenta, a més d'en Santi Besart com a secretari, l'Eva Diago com a vicesecretària, tenim a la Sara, a la Lídia, en Carles, en Joan Bax, a la Lídia, a la Laia, en Gerard Torruella, tot un grup de gent, en Carles Narcís, tot un grup de persones que durant aquest temps ja han format part d'aquesta junta o d'altres juntes, i que una mica amb aquesta demanda que teníem de gent amb un bagatge artístic, gent amb un pes artístic, que hi entressin a formar part per una associació justament artística, no? I és a partir d'aquí que comencem a configurar un projecte. Nosaltres, quan vam presentar el projecte, ja els dèiem que això no va ni de noms, de persones, ni res de tot això. El projecte es diu ATSOC, i és un projecte que el que intenta, a través dels seus quatre grans àmbits, és treballar l'associació a nivell artístic.
Justament aquesta nova direcció més artística, més creativa, farà que puguem veure en els pròxims mesos més produccions de l'ATSOC aquí a la ciutat?
Sí, tant. De fet, una mica dintre d'aquest projecte ATSOC, el que intentem una mica és plasmar quatre grans àmbits de treball. Nosaltres treballarem principalment des de quatre grans àrees: l'àrea artística, que per nosaltres és fonamental, amb unes persones que hi coneixen molt de prop com és tot l'entramat artístic d'un projecte. L'àrea de gestió, vital i necessària per una entitat que bé, fa uns projectes doncs, molt engrescadors, amb molt volum de gent, i que necessita doncs, una gestió burocràtica, amb una gestió fins i tot, jo diria, d'infraestructura, de material molt important. També una altra àrea, com és l'àrea associativa, nosaltres en diem ATSOCI, que és una mica la que treballa en l'àmbit sobretot de vincular, de fer més xarxa associativa dintre de la nostra ciutat. I per una altra banda, una àrea que anem formant nova, que és l'àrea formativa. Estem convençuts que el que la gent vol és fer teatre, però per fer teatre els hem de donar eines. Nosaltres, jo ho he dit més d'una vegada, nosaltres no som ni una empresa ni gent que haguem de fer ara per ara una escola de teatre, perquè d'això ja n'hi ha, i n'hi ha de molt bones. El que sí que podem fer és donar eines a les persones que formin part de l'ATSOC perquè puguin desenvolupar els projectes que nosaltres fem. És a dir, eines que siguin dintre dels marges on nosaltres podem, diguem-ne, treballar com a associació. Aquests són els quatre grans àmbits, i sí, se'ns veurà fent moltíssimes més coses, com hem fet fins ara, que n'hem fet moltes, però sí, agafarem molt de relleu en el carrer i fent moltíssimes coses.
El que tenim assegurat és el musical del Nadal, no?
Bueno, aquest és, en diem, el projecte estrella, no?
Sí?
Aquesta és el projecte estrella, i ja hi estem treballant, ja portem unes setmanes que hi estem treballant bastant a fons, perquè bé, sempre volem donar el millor de nosaltres, i és un projecte doncs molt, molt engrescador, i que a més doncs, és la nostra marca d'identitat. Però també hi estem treballant moltíssim, per exemple, per la revetlla. Jo diria que la nostra revetlla és una revetlla única, no? L'any passat vam donar aquest toc diferent amb totes les persones que hi estàvem allà, anaven vestides de cabaret, l'espectacle fins i tot que es va fer una mica anava tot guiat amb persones com si fos un cabaret. I aquí està el tot diferent, no? Nosaltres som una associació de teatre solidari que, òbviament, necessitem una mica de caler per poder produir i poder donar el màxim a la, a la Marató, als amics i voluntaris de l'hospital, allà on ens necessitin, nosaltres sempre intentem ser-hi, no? Doncs una mica en aquesta línia de teatre, ja l'any passat ens vam marcar aquesta diferència amb una idea boníssima, i totes les persones anaven vestides de cabaret. Vull dir, les persones que servien la beguda, les que servien el menjar, les que estaven a la sala, les que venien números per la rifa, fins i tot els que estaven a sobre l'escenari, tots una mica ambientats en aquest cabaret, no? I aquest any també sorprendrem, de ben segur, ara amb l'àrea associativa ens hi posem a treballar, però de ben segur que sorprendrem una altra vegada, estic convençut, en aquesta revetlla. I a banda de tot això, moltíssims projectes que també ens estan entrant i que estem valorant per fer, perquè, bueno, Calella és una ciutat molt, 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 molt viva, i nosaltres som una associació molt, molt, molt viva, que tenim ganes de fer coses.
Molt bé, doncs Josep Grima, nou president de l'Associació de Teatre Solidari de Calella, gràcies per explicar-nos a la ràdio aquests nous projectes, aquestes noves idees per l'entitat. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres també, que sempre teniu una vinculació molt directa amb nosaltres, i amb les facilitats que sempre ens heu posat per venir a gravar, que això també cal posar-ho de relleu. Moltes gràcies.
Només faltaria, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Diversos professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva participaran al Congrés Científic de Cardiologia CardioCone, que tindrà lloc el 14 de març, una trobada a la que hi assistiran uns 300 cardiòlegs, també metges de família del Barcelonès Nord i el Maresme, per debatre sobre els nous avenços, per conèixer els nous avenços en els tractaments de les cardiopaties. Entre els representants del Consorci Sanitari, la directora del CAP de Calella, la doctora Susana Curós. Bon dia, doctora.
Bon dia.
A més de representar el Consorci Sanitari, és vostè membre del comitè organitzador d'aquest congrés.
Sí, així és.
Quin és l'objectiu de CardioConnect?
L'objectiu és un punt de trobada entre els especialistes de cardiologia i metges de família professionals d'atenció primària, en general, referent a les malalties del cor, no? Que compartim entre els especialistes i l'atenció primària.
Uh-huh. I justament li volia preguntar per la participació en aquest congrés dels metges de família, el seu paper en això. Com intervé l'atenció primària? Sí.
L'atenció primària intervé en la manera que, fa prevenció de moltes malalties, fa detecció precoç d'algunes malalties cardiovasculars i després a l'alta el seguiment dels pacients, la rehabilitació i el control de la medicació d'aquests pacients, evitar les descompensacions i les alertes per derivar aquests pacients de nou a l'atenció especialitzada.
Mm-hmm. Ens han explicat que en el marc d'aquest congrés també es posaran comú els nous avenços en els tractaments. Què me'n podria dir?
Hi ha alguns fàrmacs que han sortit per la insuficiència cardíaca, alguns fàrmacs nous també per disminuir el colesterol, sobretot amb la malaltia de colesterol hereditària, diguéssim, no? La hipercolesterolèmia familiar heterozigota. Llavors, hi ha medicaments que són de tipus biològic, que són molt novedosos i es tocaran aquests i altres, no? Novetats que tenen els cardiòlegs per explicar als metges de família.
Ens comenten que, a més de vostè, hi haurà dos metges de la corporació amb ponències a CardioConnect, el doctor Miquel Espriu, que és adjunt a cardiologia d'aquí de l'Hospital Sant Jaume de Calella, també una infermera, Margarita Crespo, amb ponències.
Sí, ells faran la ponència, a part d'interessant, molt original, que és l'Electrolunch, que és el dinar que es farà entre el migdia, i li hem dit Electrolunch perquè es tractarà de dinar, però mentre dinem farem estudi d'electros i comentarem casos clínics amb electrocardiogrames. I llavors aquesta ponència la portarà el doctor Miquel Espriu, com heu dit, i la Margarita Crespo, que també és una infermera especialitzada en l'àrea de cardiologia des de fa molts anys a la corporació.
Uh-huh. Avui ens fem ressò d'aquest congrés que tindrà lloc el pròxim 14 de març, un congrés científic de cardiologia. És important per vostès, pels professionals, doctora Curós, tenir aquestes trobades amb col·legues seus per compartir experiències i coneixements.
Sí, és molt important perquè, a més, el malalt cardiològic, és com he dit abans, és un malalt compartit. O sigui, el metge de família el veu a les seves consultes, sovint el deriva a l'atenció especialitzada on li fan un diagnòstic més acurat i un tractament específic, però, clar, aquest malalt torna a l'atenció primària. i aleshores doncs, hem de tenir en compte doncs, que el malalt, el pacient és el centre, no? I nosaltres hem de ser capaços de coordinar-nos de la manera més òptima perquè aquest pacient rebi l'atenció adequada i en el lloc adequat, no? Moltes vegades no cal que el vegi el cardiòleg cada any, no? El pot portar el seu metge de família, però derivar-lo realment quan calgui, no? I al revés, quan els pacients són donats d'alta de l'hospital o de l'especialista, doncs amb una medicació concreta que el metge de família conegui també el seu maneig, no? Per portar l'evolució d'aquests malalts.
Aquest treball en xarxa que en tots els sectors és molt important, en el seu especialment.
Molt. Bueno, l'atenció primària en totes les especialitats, però en cardiologia és molt important perquè cada vegada més, no? Tenim patologia molt prevalent en l'àrea de la cardiologia.
Doncs 300 professionals entre cardiòlegs i metges de família es donaran cita en aquest congrés científic que, com dèiem, tindrà lloc el 14 de març. Es diu CardioConnec, aquesta jornada científica. N'hem parlat avui amb la doctora Susana Curós, que a més de directora del CAP és també la presidenta de la filial del Maresme de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i en qualitat d'això forma part del comitè organitzador. Gràcies, doctora Curós, pel seu temps, per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
I avui en el bloc cultural i per acabar l'informatiu escoltarem una iniciativa d'una vintena de joves de Roses a l'Alt Empordà que han creat una cançó que reivindica la festa de Carnaval sense abusos ni excessos. Per Carnaval no tot s'hi val, són així. Totes despertes, sorrir amb mi la festa. Per Carnaval no tot s'hi val és el títol d'aquesta cançó i és, de fet, el nom del projecte que va néixer fa 7 anys a Roses per informar i conscienciar els joves dels perills que comporta el consum d'alcohol i drogues. El missatge és que la llibertat d'escollir i la decisió final sobre consumir o no alcohol i drogues recau en els mateixos joves. Una vintena de nois i noies de Roses d'entre 13 i 18 anys han participat en la composició i la interpretació de la cançó i també la gravació del videoclip que s'està escampant aquestes últimes hores a través de les xarxes, especialment en aquestes vigílies de la festa del Carnestoltes. Una i 57, el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs sí, com cada dia dediquem els últims instants de l'informatiu a conèixer la previsió meteorològica que augura encara unes molt bones temperatures aquestes pròximes hores i també durant tot el cap de setmana. Informació detallada amb el nostre home del temps, amb Quim Serra. Quim, bon dia.
El temps de les darreres hores ha continuat sense complicacions i amb unes temperatures mínimes que o s'han mantingut o han baixat lleugerament, sobretot a les fondalades de l'interior de la comarca han estat un pèl més baixa respecte a ahir, però en conjunt s'han mantingut sense canvis. Les màximes pujaran. Avui tenim la bombolla d'aire més càlida al damunt, la qual cosa farà que, bàsicament, totes les màximes avui estiguin per damunt dels 20 graus aquest migdia. Per tant, unes temperatures molt per sobre del que hauríem de tenir en aquestes alçades de l'any, almenys 5 graus per damunt. D'entrada, la situació prevista per aquesta jornada, doncs, domini del sol, algun núvol prim pot aparèixer, sobretot aquesta tarda, però sense més conseqüències, i tranquil·litat pel que fa als vents, que com a molt seran lleugerament moderats aquesta tarda, vent de Garbí que es reforçarà a partir del migdia, i la situació marítima aquest matí, marejol, aquesta tarda petites àrees de maró, però vaja, molt poc importants. De cara a demà s'espera una jornada que tornarà a estar dominada pel sol, però no es descarten alguns bancs de boira costaners precisament a conseqüència d'aquestes temperatures tan suaus que estem tenint. Això faria que a prop de la costa la temperatura baixi una mica. A l'interior de la comarca més o menys es mantindrà sense canvis importants, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa de la comarca.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878.
Meti Polit.
1:59, 40 segons perquè arribem en punt a les 2, sentim les senyals horàries i donem pas llavors, com cada dia, a les notícies en xarxa amb tota l'actualitat del país. Nosaltres posem el punt i final a l'Info Migdia d'avui dimecres 27 de febrer, en el qual doncs, hem seguit repassant alguns dels punts més importants, més destacats del desenvolupament de la sessió plenària del mes de febrer, entre els quals doncs, temes de pisos turístics i també la continuïtat del Pla Eix Sant Jaume amb l'envelliment dels murals que donen a la, dels murs que donen a la carretera Nacional 2. Totes aquestes notícies les podran recuperar a la nostra pàgina web Notícies Actualitzades a partir de 2:15 de 8 del vespre a l'Infovespre. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau.